Hola a tothom. Un dia més iniciem el programa Vilasalut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Una estona dedicada a parlar de temes d'allò més variats sobre salut i que ens poden ser molt útils en el nostre dia a dia. Avui ens acompanyen l'Helena, la Carla, la Maria Molina i la Maria Carcedo per parlar-nos de la vacunació i les preguntes freqüents al respecte. Noies, quan vulgueu, estarem atents.
Benvinguts a tothom. Moltes gràcies per donar-nos l'espai per poder venir a aquest programa de ràdio. Som les estudiants de tercer d'infermeria de la Seu Rovira i Virgili a Vilafranca del Penedès. Soc Helena Sempere.
Soc Carla Ruiz.
Jo, Maria Molina.
I Maria Carcedo.
Avui volem parlar sobre les vacunes i desmuntar alguns dels mites més comuns que les envolten.
He trobat en altres cossos, altres llits, en altres mossos. És todo lo que he sido, por ti me he convertido. He trobat en altres cames, ja estos versos, tres llandanes. Pienso en ti dia i noche, no sé cómo olvidarte. Ja
I vam pirar volant de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb vespa, un pícnic al sol a la gespa.
Un bitxo la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquestes.
I ja feia molt de temps que no et veia el pèl i em preguntava que què feies, que si t'anava tot bé.
És que tot ha anat molt bé i ens hem pogut adonar que el món dona moltes voltes, però això havia de passar.
Que apareixes o pot ser mai has marxat.
Algun dia havia de passar. Tu i jo morim de ganes, tu i jo les barricades, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo crema en València, tu i jo morim de ganes, d'anar-nos en derrabe, tu i jo les barricades, ballant sobre les cames, tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo crema en València.
Avui volem parlar sobre les vacunes i desmuntar alguns dels mites més comuns que les envolten. Potser us preguntareu, per què unes infermeres som aquí per tractar aquest tema?
La resposta és senzilla. Som les professionals més properes a tot el procés de vacunació. Ens encarreguem d'administrar-les, vigilar els possibles efectes secundaris i resoldre els dubtes de les persones, sempre amb un enfocament proper i basat en l'evidència científica.
Avui parlarem d'un tema clau per a la salut pública, les vacunes. Analitzarem com funcionen, els seus beneficis, desmuntarem els mites i debatrem sobre com podem generar confiança en la ciència. Sabeu que, gràcies a les vacunes, hem erradicat malalties com la verola i controlat altres com el Covid? Per això és fonamental que seguim promovent l'ús.
Però, espera, què són realment les vacunes?
Doncs, Helena, jo t'ho dic. Les vacunes són una eina clau per protegir-nos contra malalties. Com funcionen? Bàsicament, entrenen el nostre sistema immunitari perquè reconegui i combati certs patògens abans que ens facin mal. Les vacunes són preparats que contenen antígens que són, bàsicament, com uns senyals que activen el sistema immunitari. Fan que les nostres defenses es posin en marxa, tant les que reaccionen ràpid, les innates, com les que aprenen i recorden l'enemic, adaptatives, actuant a nivell celular i amb anticossos.
És bàsicament com si féssim un entrenament al sistema immunitari per estar preparats, no?
Sí. I, Carla, ens pots contar quins són els tipus de vacunes que existeixen?
Doncs clar que sí, Maria. Les vacunes inactivades són aquelles que utilitzen el bitxo o el bacteri o el virus mort, desactivat, de manera que no ens poden emmalaltir. Les vacunes atenuades són aquelles que utilitzen el virus que, o el bitxo o el bacteri que està viu però està com debilitat. Llavors no ens poden fer mal. Les vacunes basades en vector vírics són aquells que utilitzen el virus innocu com a vehicle per portar informació al sistema immunitari i activar la protecció. Les vacunes de subunitats són aquelles que contenen el patogen, no contenen el patogen complet, sinó només parts com proteïnes o carbohidrats. Moltes vacunes infantils són d'aquest tipus. I les vacunes genètiques són aquelles que utilitzen ADN o ARN d'aquest virus o patogen o bitxo i donen instruccions. Però totes tenen el mateix objectiu, donar al sistema immunitari un simulacre perquè, si arriba l'enemic real, estigui preparat per defensar-nos, una meravella de la ciència.
Però espera, Carla, si m'estàs posant el propi virus al cos, com és que no és dolent per mi? Com m'asseguro que no agafo la malaltia?
Bueno, Maria, encara que sembli estrany, posar un virus al cos amb una vacuna no ens fa malaltir, perquè aquest està modificat. Com he dit abans, existeixen aquells que estan morts, inactivats, molt debilitats, atenuats, o només s'utilitzen parts dels virus, mai en un format que pugui fer-nos mal. Això serveix perquè el sistema immunitari aprengui a reconèixer-lo i combatre'l sense perill. És com un entrenament abans de trobar el virus real. De fet, cada dia ens estem exposant a virus i bacteris, però el cos ja sap defensar-nos. Amb les vacunes ens preparem encara millor per evitar les complicacions.
I això, tot i ser informació que està a l'abast de tothom que busca aquesta informació, encara continuen havent creences errònies o els coneguts bulos. En sabeu, per exemple, d'alguna creença que tinga la població sobre aquestes vacunes?
Bueno, jo he escoltat a dir que les vacunes tenen efectes secundaris a llarg termini que són molt dolents i que encara no són ni coneguts.
De fet, això no és del tot cert. Les vacunes són sotmeses a quantitat de processos pactats per l'OMS en el laboratori, abans d'administrar-se per ser el més segures possible. Tot i això, existeixen certes reaccions adverses que poden ocórrer. Mireu, les reaccions adverses a les vacunes es poden dividir en tres tipus. El primer tipus són les reaccions normals, les esperades. Això vol dir que el cos està reaccionant com toca. Per exemple, és molt habitual que el braç on t'han punxat et faci una mica de mal o se t'inflama una mica. També pot ser que tinguis febre. Per això només li passa al 20% de la gent, així que no és gaire freqüent. Ah, i tens que tenir clar que si et passa, normalment no dura gaire i es resol a soles. Després, tenim les reaccions més rares, que, com diu la paraula, són poc freqüents. Poden ser al·lèrgies o altres coses que te passen en el teu cos, però tranquils, que acostumen a desaparèixer a soles. Ara, hi ha altres reaccions que no tenen a veure amb el cos, sinó més bé amb la vacuna. Per exemple, què passa si la vacuna té algun defecte de qualitat? Doncs et pot provocar algun malestar general, però això és raríssim. Passa només una de cada 1 milió de dosis administrades. Així que podeu estar ben tranquils, perquè el control de qualitat que es fa a les vacunes és altíssim. I per últim, tenim les reaccions que poden passar si es fa algun error en la vacunació. Això és quan es fa malament alguna part del procés, com posar una vacuna equivocada o administrar-la malament. Però, això és molt estrany, i perquè es treballa amb protocols superestrictes per evitar errors. I ara, una xicoteta reflexió. És molt important que penseu que, per molt grans que semblen les reaccions a les vacunes, són infinitament menys greus que les malalties de les quals ens estem vacunant. Algunes d'aquestes malalties poden acabar amb hospitalitzacions o, en casos més greus, amb la vida d'una persona. Així que, nois i noies, les vacunes són segures, efectives i ens protegeixen a tots.
I a banda del bulo estès sobre com les vacunes són suposadament dolentes a llarg termini, heu escoltat alguna creença més?
Oh, i tant. També he escoltat que les malalties que es poden prevenir per la vacunació estan ja quasi eliminades. per això no hi ha motius per vacunar-nos.
No, de fet, deixar de vacunar-se podria provocar epidèmies i pandèmies d'aquestes malalties. En el canal Salut de la Gencat, que és obert per tothom si voleu cercar, hi ha un article que diu que, tot i que algunes malalties són poc comunes, els agents infecciosos que les causen continuen circulant en altres regions del món. Això significa que, si ens deixem de vacunar, qualsevol persona sense protecció pot infectar-se i propagar la malaltia, creant brots o epidèmies en comunitats on les taxes de vacunació siguin més baixes. A més, les vacunes també ens protegeixen a les persones que són més vulnerables i que per motius mèdics no poden vacunar-se, per exemple, perquè són massa petits, com els bebès, o perquè el seu sistema immune és molt més feble, com la gent gran. Mantenir la vacunació contribueix al bé comú i evita la reaparició d'aquestes malalties greus. I a que no sabíeu que hi ha vacunes que et provenixen d'alguns tipus de càncers? Doncs sí. Per exemple, la vacuna del papiloma humà evita que puguis desenvolupar en el futur càncer de cèrvix. Aleshores, deixar-se de vacunar seria un gran error, doncs els símptomes de les malalties de les que ens vacunem no són gens fluixes i, com ja he dit abans, poden tenir efectes molt roïns en la teva vida i en la vida de les persones que t'entornen.
Sí, Maria, però què me dices d'estas pàgines antivacunes com YouTube o Facebook que afirmen que moltes enfermedades que ja estaven quasi eliminades sí que han vuelto entre nosotros?
Això és molt bona pregunta, encara que deixa'm dir-te que les xarxes socials estan plenes d'informació no contrastada i hauries de tindre cura en el que llegeixes. Tornant a la pregunta, té una resposta molt senzilla i és que les vacunes no són màgiques. Aquestes són a soles el millor escut que existeix. L'objectiu real d'una vacuna és evitar que et contagis de la malaltia i que, si et contagis, els símptomes siguin els més febles possibles. Per això, realment mai han desaparegut, sinó que estan al nostre voltant i tenim que tindre molta cura en elles, que no són cap tonteria.
Maria, m'ha semblat molt interessant allò que has dit de les pàgines antivacunes. En sap algo més d'aquest anomenat antivacunes?
Sí, Elena. Para comenzar, me gustaría decir que la mayoría de la información sobre antivacunas que he encontrado, como ha hablado María, mi compañera, antes, es de las redes sociales y que solamente hay dos estudios que revelen la información de los antivacunas, pero aún así los rebate. Este movimiento es muy extenso del que hablar y para empezar hay que decir que estas personas se basan en la desinformación. A veces puede influir la religión. Y otras veces es porque las personas buscan información que básicamente les dé la razón, aunque ellos mismos sepan que no es cierta. Ahora vamos a hablar de los argumentos de los antivacunas. Uno muy común es que las vacunas tienen ingredientes tóxicos. Esto suena aterrador, pero no es cierto. Esos ingredientes han sido estudiados y son seguros. Además, hay otro argumento que dicen que es que los efectos secundarios de las vacunas los ocultan. Claro, ninguna vacuna está libre de riesgos, pero los efectos graves son muy raros. ¿Y qué hay de la famosa inmunidad natural? Bien, algunos piensan que es mejor enfermarse para volverse inmune, pero esto tiene un problema enorme. Es que la enfermedad puede ser mucho más peligrosa. Hay personas que prefieren tener una enfermedad grave o ser hospitalizados. Además, Internet ha sido una bomba de tiempo para estas ideas. En redes sociales cualquiera puede compartir información falsa y muchas veces estas mentiras se hacen virales. ¿Y las consecuencias? Pues aquí viene lo preocupante. La primera es que han vuelto enfermedades que casi habíamos eliminado, como el sarampión. También está en riesgo la inmunidad colectiva, que nos protege a todos, incluso a los que no se pueden vacunar, por razones médicas. Y por si fuera poco, estas ideas hacen que la gente desconfíe de los médicos, de las enfermeras y del sistema de salud en general.
¿Y la gent es creu això de veritat?
Pues María, fíjate que sí. Hasta el 30% de la población española se negó a ponerse la vacuna del COVID. Además, lo preocupante es que este movimiento está en crecimiento.
¿Per què ha pogut passar això?
Pues por la desinformación que hay entre la gente y por cómo se expresan en las redes sociales. Estas personas divulgan la información que ellos piensan y van concienciando a los demás de cosas que no son reales.
I per això hi ha tantes creences i mites erronis entre la població. Per exemple, una de les que s'està estenent molt és que l'augment de l'autisme va molt relacionat amb les vacunes que se li posen als nens.
Però Carla, esto no es nada nuevo. Un hombre llamado Edward Jenner inventó la primera vacuna contra la viruela. Pues bien, unos años después, un médico publicó un artículo en una revista famosa que decía que una vacuna específica estaba causando autismo. Y a pesar de que el paso de los años esa información ya se había desmentido, el daño, como bien se dice, ya estaba hecho. Y empezó este movimiento que todavía no tiene fin.
Qué interesante. ¿Sabeu quina més he escoltat jo? He sentit molt dir que les dones embarassades no deurien vacunar-se, ja que seria dolent pel bebè. I això no és del tot cert. Clar que deurien vacunar-se. De fet, són una de la població vulnerable que deuria fer-ho. La qüestió està en el tipus de vacuna. Només es vacunaran d'aquelles vacunes que tinguin el virus atenuat, és a dir, dormit, o bé mort, com ja m'he explicat a l'inici del programa. No podran administrar-se dosis de vacuna amb el virus viu, ja que aquestes sí que podrien arribar a ser dolent pel bebè. Igualment, si ets una dona embarassada, no et preocupis, ja que la informació de que estàs embarassada es troba a l'abast dels sanitaris o personal encarregat de manar el missatge de vacunació i saben perfectament quina vacuna et pertoca. Sobretot, per a les embarassades està molt recomanada la vacuna contra la grip i contra la tosferina.
Bueno, ara anem a fer un descans per tornar a més energia.
Quan em mira, quan em mima, quan m'estima pura adrenalina. Quan em mira, quan em mima, em susurra i em diu que és prohibida. Tiene el mando.
Molt bé, Vilafranquins. Tornem.
Bueno, bueno, chicos. Al final me habéis convencido. ¿Y qué tengo que hacer si quiero vacunarme aquí en Cataluña? ¿Dónde me informo o cómo sé dónde ir?
Bo, doncs aquí a Catalunya existeix el calendari de vacunació. Però què és això del calendari vacunal? És un conjunt de recomanacions oficials que diu quines són les vacunes que cal posar-se i a quina edat estan recomanades. Aquest calendari varia lleugerament segons el país, però té el mateix objectiu: protegir-nos contra les malalties greus i contagioses, que poden ser perilloses, sobretot per als més vulnerables.
I podries fer un petit resum de quines són les vacunes gratuïtes que té aquest calendari de vacunació?
Les vacunes del calendari oficial protegeixen contra les malalties i estan programades en diferents etapes de la teva vida, sobretot en aquelles en les que estàs més preparat per a rebre-les. Per exemple, des del naixement s'administra la vacuna contra l'hepatitis B i durant els primers mesos de vida s'inclouen vacunes com la difteria, el tètanus, la tosferina, la poliomielitis, la meningitis i la hemophilus influenzae tipus B. Als 12 mesos es posa la triple vírica per protegir de sarampió, rubeola i galteres i una miqueta més tard la varicela. Durant l'adolescència s'administra la vacuna contra el virus del papiloma humà, tant en nois com en noies, i un reforç contra la meningitis. També hi ha vacunes recomanades per adults i grups de risc, com la grip estacional o el Covid. Aquestes dues s'inoculen una vegada a l'any. Si ets major de 60, si estàs embarassada, si ets treballador del sistema sanitari o si tens malalties cròniques. Igualment, no vos amoïneu si us truquen més d'una vegada a l'any. Pregunta. Això pot ser que el teu metge considera que la necessites. Aquestes vacunes són essencials perquè ens protegeixen a nosaltres i a la nostra comunitat. Seguir el calendari vacunal és clau per tindre una societat més sana.
Sí, de fet, a aquest moment a Vilafranca i bueno, a Catalunya en general s'ha portat a terme la campanya de vacunació de la grip i del Covid. Porta ja des del mes d'octubre i durarà fins a març. I així a Vilafranca fa, bueno, encara estan, de fet, estaran fins a desembre, aquí al CAP, pel que segur que alguns de vosaltres heu rebut o rebreu alguna punxadeta.
I, Elena, ¿no nos volvemos a vacunar el resto del año?
Bueno, depèn de si m'estàs preguntant per la grip i el Covid.
Sí.
Doncs no, el calendari està fet de forma que se'ns vacuna a la millor època per prevenir la malaltia de la que ens estem vacunant.
Y Elena, ¿qué pasaría si yo no me puedo vacunar en la fecha que me toca y ya no me puedo volver a vacunar?
Clar, clar que pots, però és molt important cancel·lar la cita. Des de la meva salut, des del GenCat, també hi ha enllaços disponibles que te'n donen una de nou i així una altra persona pot ocupar el teu lloc. Igualment, si no pots acudir i no cancel·les, altra persona l'ocuparà, ja que troquen per llista d'espera. Però és molt important cancel·lar per evitar retrasos o allargar aquesta espera de vacunació.
I què passa si no quiero vacunar a mis hijos?
Sí, doncs això és ben cert, que molta gent no vol vacunar els seus fills per creences o pors, com que les vacunes poden causar mort repentina als infants i que les vacunes simultànies de vacunes poden comportar un augment de riscos en infants.
Bé, per parlar d'aquest tema, anem a ficar-nos una mica en matèria de lleis, per explicar què passa si no volem vacunar els nostres fills. Així, en general, l'Estat té l'obligació de protegir la nostra salut, tant col·lectiva com individual, i això comprèn les vacunes. Per aquest motiu, el sistema sanitari ens ofereix les vacunes gratuïtes, seguint el ja anomenat calendari vacunal, segons la nostra edat i les nostres condicions de salut. Això vol dir que des de petits fins a grans, tothom té accés a les vacunes. Però ara, qui decideix sobre la vacunació dels fills? En general, els pares han de donar el seu permís per vacunar els fills, i no sols als fills, sinó també a les persones que no tenen capacitat per prendre decisions. Però, si només un dels pares està d'acord, i sobretot en matrimonis divorciats, normalment és el progenitor que té la custòdia qui té l'última paraula, sempre escoltant el que el nen pensa si és prou gran per expressar-se. I si n'hi ha embolic que el pare no vol, que el xiquet vol, que no sé què, sempre serà un jutge qui decidirà el que fer. Ara, pot ser que te trobes que alguns centres escolars posen com a requisit estar vacunat per accedir-hi. Això pot semblar una limitació de l'opinió dels pares, però en els tribunals han decretat que el dret de la salut pública és més important que l'opinió individual. Així que el problema és que li pots generar al teu fill a banda de tots els problemes de salut, serien problemes sobretot a nivell social, com per exemple que no pot anar a l'escola amb els seus amics del barri o tindre que anar a un judici en el futur si volguera vacunar-se. Però recorda, protegir-te a tu i als teus fills és salut.
Vacunar-se és al final un acte de responsabilitat col·lectiva. No només et protegeixes a tu, sinó que protegeixes al teu entorn. Som conscients, com a estudiants d'infermeria, de la desinformació que ho engloba i som conscients de que, com a infermeres, la nostra feina serà prendre aquestes falsedats i confusions i desmuntar-les de manera clara i honesta. És un tema que pot causar moltes pors i dubtes, i som conscients. Al final, tot es basa en la confiança. Confiança en la ciència, en els professionals i professionals d'infermeria. i és per això pel que estem ací, per assegurar que la millor informació arribi a vosaltres i, entre tots, construir un entorn segur per a tots.
Ara anem a parlar de les preguntes més freqüents sobre la vacunació. Comencem amb una pregunta que jo escolte molt. Què passa en les zones on hi ha una baixa taxa de vacunació?
Bé, Maria, una excel·lente pregunta. En les zones on les taxes de vacunació són baixes, augmenta la incidència d'enfermedades que són prevenibles, com el sarampión o la tosferina. Esto ocurre porque la inmunidad colectiva, la que nos protege a toda la población, se debilita, facilitando la propagación de estas enfermedades que podríamos haber prevenido.
¡Qué importante! I parlant de la immunitat col·lectiva, quins serien els beneficis de la vacunació, tant a nivell individual com col·lectiu?
Bien, a nivell individual, la vacunació protege a cada persona de enfermedades graves e incluso mortales. Por ejemplo, evita complicaciones severas del tétanos o la meningitis. Y a nivel colectivo, la vacunación crea una inmunidad en grupo. ¿Y qué significa esto? Significa que también protegemos a quien no pueden vacunarse, como los bebés o las personas con graves problemas de salud.
Ara, un dubte que escoltem molt sovint. ¿Es cert que la vacuna contra el virus del papiloma humà només beneficia a les dones?
No, María. Eso es un mito. Si bien es verdad que la vacuna contra el virus del papiloma humano previene el cáncer de cérvix en mujeres, pero también protege a hombres y a mujeres contra otros tipos de cáncer, como el de garganta, ano y pene. Es una herramienta de salud fundamental para todos.
¡Qué interesante! Per acabar, una pregunta que preocupa a molts pares. ¿Es segura la vacunació?
Absolutamente, María. Las vacunas, como tú bien has explicado, pasan por rigurosos procesos de evaluación antes de ser aprobadas. Los efectos secundarios suelen ser leves y pasajeros, como fiebre o dolor en el lugar de inyección. Pero los beneficios de la vacunación superan con creces cualquier riesgo, protegiendo todas nuestras vidas.
Bueno, i després d'haver parlat sobre els mites més comuns que ens envolten les vacunes, és hora de posar a prova tot el que hem après. Us proposem un repte. Ets antivacunes? Aixeca els 10 dits i veig baixant-ne un per cada mite que et creguis. Sobretot, si aneu conduint, no ho feu.
Baixa un dit si creus que les malalties han desaparegut gràcies a la higiene i ja no necessitem vacunes.
Baixa un dit si creus que les vacunes tenen efectes secundaris greus que encara no coneixem.
Baixa un dit si creus que la vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tosferina pot causar la mort sobtada dels nadons.
Baixa un dit si creus que, com que les malalties prevenibles estan gairebé erradicades al nostre país, no cal vacunar-se.
Baixa un dit si creus que administrar diverses vacunes alhora pot col·lapsar el sistema immunitari dels infants.
Baixa un dit si creus que les dones embarassades no es poden vacunar mai.
Baixa un dit si creus que és millor passar la malaltia que vacunar-se contra ella.
Baixa un dit si creus que les vacunes contenen mercuri i això les fa molt perilloses.
I, per últim, baixa un dit si creus que les vacunes causen autisme.
Vale. Ara, si teniu les dues mans lliures i amb tots els dits, felicitats. Aprofiteu-les per donar-vos un aplaudiment a vosaltres mateixos. En canvi, si has baixat algun dit, no et preocupis. Aquest és un espai per aprendre. Tu les pots utilitzar per buscar en fonts fiables.
Moltes gràcies de nou per escoltar-nos i per donar-nos l'espai per tractar aquest tema tan sonat i tan important. Qualsevol dubte o pregunta, no dubteu en preguntar al personal sanitari o d'informar-vos. I recordeu, sobretot, de fonts fiables. Moltes gràcies de nou.